Bona tarda. Sant Cugat se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allargarà fins diumenge 22 de setembre sota el lema Compartim l'Espai Públic. El cap de Servei de Mobilitat de l'Ajuntament, Albert Moratet, ha passat aquesta setmana pel programa Faves Comptades a fer una radiografia per saber d'on venim i on anem en qüestions de mobilitat, gràcies a iniciatives com la implementació de la zona de baixes emissions, la vianantització del centre i el servei de bus a demanda. Moratet considera que Sant Cugat serveix de model per a altres ciutats. L'escoltem.
Sant Cugat, des de, jo diria, des de sempre, ha sigut molt una ciutat referent per les ciutats del costat. I jo crec que moltes ciutats han vist una mica el que fèiem a Sant Cugat i han seguit el mateix model.
També és notícia avui, dijous 19 de setembre de 2024, que l'Ajuntament, Sant Cugat Empresarial i una trentena d'empreses i institucions acadèmiques, tecnològiques i de recerca han signat un acord per posar en marxa Aliança per a la Innovació de Sant Cugat. Aquesta és una nova eina que neix amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent d'innovació i emprenedoria en l'àmbit nacional i internacional. La policia local ha detingut aquesta passada nit dues persones per infraccions penals dins un operatiu de seguretat al barri del Monestir i la plaça d'en Coll. L'Ajuntament no detalla, però, el tipus de delicte que se'ls atribueix. Fruit d'aquesta actuació policial, també s'informa a través de les xarxes socials que la policia local ha denunciat dues persones més per infraccions de seguretat ciutadana. La plataforma animalista de Sant Cugat, La Paz, ha emès un comunicat responent al consistori després que en el ple d'aquest mes de setembre, celebrat el passat dilluns, asseguressin que la primesa extrema del cavall ubicat a una parcel·la de Can Barata es deu a un còlic intestinal. La Paz afirma, basant-se assegura en tres informes elaborats per diferents veterinaris experts en equids, a través d'imatges i vídeos proporcionades per la mateixa Paz, que la raó de l'estat del cavall no pot ser provocada per un còlic, ja que no es pot acreditar causa de còlic si no hi ha un informe i proves d'hospitalització de les setmanes anteriors. I en esports, destaquem en futbol que el Sant Cugat arrenca la competició amb moltes cares noves amb un total de 15 incorporacions i l'ambició de l'ascens. El debut del Sant Cugat femení és aquest diumenge a la Lliga de Preferent, enfrontar-se al Reus en un partit a casa. L'entrenador de l'equip, Raül Raposo, valora molt positivament la unió que hi ha hagut de totes les noves jugadores.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts. Informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista P7. Hi ha 7 quilòmetres i mig de retenció de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que talla un carril a l'altura de Barberà. Més a Barberà hi ha intensitat en sentit sud, en sentit Tarragona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada, al Nus de Trinitat en sentit sud, d'entrada a Barcelona. Més la mateixa C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Sabadell per un camió avariat al voral a l'altura de Montcada i Reixac. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C16 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per obres, la C17 cua de Parets de Mollet en sentit sud, la C60 força carregada d'Argentona en sentit Mataró, el que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda litoral i a retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt a la B20 i a retencions d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs i d'Hort al Nus de Trinitat també en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La sabadellenca Erin Haibin tanca un cicle el pròxim dia 27 de setembre i n'obre un altre. Serà la Cava Urpí, un dels temples musicals de la ciutat. I li hem demanat al Pau Durant que intentés parlar amb ella a veure com ho porta. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, doncs ja la tenim a l'estudi. No sé si nerviosa o no, ara li preguntaré, perquè ja sabeu que aquestes coses cadascú, bueno, s'ho fa com pot, no? Hi ha gent que és immune als nervis i n'hi ha d'altres, doncs, que els exterioritzen i encara hi ha els que els pateixen, però els hi va perdint. Erin Haibin, com estàs?
Molt bé. Com estàs, Pau?
Jo bé, esperant que hi havia novetats per aquest 27 de setembre. Nervis, no nervis, tu com ho portes?
Bueno, encara no, perquè queda una mica lluny, no? Però suposo que la setmana que ve ja estaran els nervis.
A flor de pell, no?
Sí.
Dia 27 de setembre, Cava Urpí, en quin format, com has plantejat aquest concert?
Bé, doncs aquest concert és especial perquè representa el tancament d'una etapa. Que ara en parlarem i també l'inici d'una nova, sobretot perquè presenta un nou format, que és format trio.
Ep! Format trio?
Sí, sí, és la primera vegada que toco en aquest format i vaig acompanyada d'un segon guitarrista i d'una teclista.
Carai, i d'on els has tret?
Bueno, va ser una mica per coneguts, que em van parlar de... Estava buscant músics per una mica ampliar, no? Perquè jo fins ara tocava a vegades en format duo, però més en format en solitari i volia començar a fer créixer una mica més el projecte i doncs se'm va presentar aquesta oportunitat, els vaig conèixer, que són músics super encantadors, el guitarrista és el Simon Sánchez i la teclista és la Clara Bosch, i que són músics d'aquí de Sabadell, també, per cert, i res, vam encaixar i ara hem tirat endavant aquest format. I...
O sigui que us podem posar el segell allò 100% sabadellenc,
100%,
eh?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Molt bé. No sé si hi actuen descalços, ells, també?
No, encara no. Encara no. Això ho deixo més a cosa d'ells, però no és un requisit per poder actuar amb mi.
Encara? Mira, tu la tonteria aquesta, però encara hi ha gent que de quan vas venir a actuar en el programa especial de Sant Jordi, la típica gent que no s'ha quedat amb el nom o així i tal, saps? La noia aquella que veu dir, perquè aquell dia no hi anaves, perquè
no
feia bastant de fresca.
Feia molt
fresca. Però es van quedar amb la cosa, que vam explicar que actuaves descalça.
Mira, almenys es van quedar amb algú meu. Sí, sí.
Sí, sí, un directe que va ser molt celebrat, per cert, i que inclús després passat ens deien, escolta, aquesta noia, qui tal, estàs notant que hi ha un retorn de la gent que mica en mica va coneixent els teus directes, les teves cançons?
Sí, la veritat és que fent petits concerts, no, aquests que he anat fent al llarg d'aquesta temporada, doncs, tot i que tot és molt lent, sí que vaig com recollint, doncs, feedback i gent que s'acosta a la meva música i la sent i a vegades la torno a veure en altres concerts que faig, sí, sí, sí.
O sigui, que repeteixen, que
sí,
és important.
Sí, sí, sí.
Per si ara ens esteu escoltant i dieu, ai, però, doncs a mi no em sona l'Erin Haibin. Qui és l'Erin Haibin?
Bueno, doncs l'Erin Haibin és una cantautora multidisciplinar, diria jo, perquè faig una mica de tot. Vaig començar fent teatre musical i ara ja estic com a artista. I rei, fa un cosa d'un any vaig treure el meu EP debut, que es diu It Was All a Dream, que va néixer d'un viatge que vaig fer quan vaig decidir marxar a Estats Units i vaig viure una sèrie d'experiències que van portar-les doncs, a recollir-les totes en aquest petit EP que es diu It Was All a Dream. Tot va ser un somni, perquè ara quan recordo aquella experiència sembla com si no hagués passat.
Un EP que està molt currat, perquè a més has anat traient diferents videoclips també i de fet hi ha com tota una estètica, no? També tot un imaginari que té a veure amb les cançons i amb el que era el conjunt del seu treball.
Sí, sí, tot un imaginari que està construït entorn doncs aquest món no oníric que construeixo, però també sobretot molt en contacte amb la natura, perquè soc una persona doncs que no, sempre ha d'estar com tocada de peus a terra perquè forma part de la meva inspiració com a artista i doncs això també queda reflexat en tot l'art que faig.
Per què vas tenir la necessitat de dir, ostres, molt bé això del teatre musical, no? A més vas participar en obres d'aquelles que després se'n parla, no? I ostres, això ha agradat i tal, però jo necessito fer el salt aquest del bassal.
Bueno, bàsicament perquè necessitava expressar el que em passava per dins, perquè vulguis o no, quan interpretes una obra de teatre, doncs et cenyeixes a un diàleg que pots sentir-te el teu o no, però escriure cançons és una altra cosa i és mirar cap endins i treure el que hi ha endins i poder inspirar la resta que t'escolten.
Dius que fas el concert el dia 27. Suposo que hi ha les cançons de l'EP i alguna altra.
Sí. Això també és una de les altres sorpreses. I és que presentem... Bueno, és que el meu EP només té 5 cançons, llavors la majoria de les cançons que toquem són cançons noves, que ja portem fa temps, ja portem temps treballant-les, perquè ja estic com encaminada a un nou projecte.
Epa!
Sí, llavors, doncs res, doncs presentem també aquesta nova era d'Erin Hyvin.
I suposo que el trio potser se sent una mica més d'aquesta última fornada de cançons, no? De dir, home, és quan hem entrat nosaltres, no?
Sí, sí, però a més és que han entrat just en el moment perfecte perquè encara no les tinc produïdes, aquestes cançons. Llavors han entrat com des de l'inici i allà hi ha impregnant-se de tot aquest nou univers que estic construint. Així que va superbé, sí.
Clar, perquè en la teva manera de concebre-ho, una cosa és... quan vas a editar-les, gravar-les, no? I dir, mira, aquí m'hi poso una mica i tal, i l'altra és quan fas el directe descalç, mai millor dit, no?
Clar, clar, és una sensació superdiferent. Tot i que, clar, quan tu estàs produint un disc, allà, en el moment de producció, surten unes idees, però pot ser, m'ha passat, que ara en el directe, doncs les cançons prenen un altre, no?, un altre aire i potser fem una introducció que en el disc no passava i és necessària per poder crear aquest ambient. O sigui, són dues coses totalment diferents. Sí, sí.
Tot i així, les teves cançons gravades, editades, et serveixen com a targeta de presentació quan tu dius, escolta, a mi m'agradaria fer un directe en la vostra sala de concerts, local, etc.
Sí, sí, totalment. La veritat és que... és el que t'he comentat, que sóc un artista emergent, però jo vaig tenir clar des del principi que necessitava una bona carta de presentació perquè la gent m'escoltés, perquè si no podia deixar, saps? I sí, o sigui, comptar amb la gent que he comptat per aquest projecte m'ha posicionat en un bon lloc per poder, potser perquè se m'hagin obert més portes, potser, però realment no ho sé, però jo vull pensar que ha sigut així.
Et sorprèn encara que hi hagi gent que quan té ganes de picar portes no ho faci com ho estàs fent tu?
Bueno, la veritat és que jo sempre dic que... O sigui, la gent fa el que pot realment, perquè és una... És a dir, hi ha molts diners que... O sigui, és molta inversió, llavors, clar, no tothom té els recursos. Llavors, clar... o sigui, sí que idealment haurien com... d'apostar-ho tot, i no vull dir que no ho facin, però és el que sempre dic, que la gent al final fa el que pot, i potser hi ha el moment en el que, bueno, jo realment no he pogut fer tot el que he volgut fer, evidentment, he arribat fins a un punt, però sí, és això.
Al final, en el món artístic, no sé si estàs d'acord, que també s'ha d'aprendre, no sé si dir-li derrotes, però conviure, no?, amb aquestes coses que al final no han pogut ser. Tot i que en tenies moltes ganes, no hi has arribat, no t'hi han volgut, s'ha trencat, no?, a vegades inclús per la meteorologia, no?, però no pot ser i no pot ser.
Totalment, però sí que hi ha un factor molt clau que no depèn del nivell econòmic que tinguis, que és la persistència i creure en que tu ets capaç de fer qualsevol cosa. Llavors, si això mai ho perds, jo crec que és possible arribar fins molt lluny.
De fet, no me'n recordo si m'ho deien els Gix, quan encara tocaven, també aquí a Sabadell, però al final t'ho planteges com en diferents fases, no? De dir, bueno, si és un hobby i quan, mira, ai, doncs va, ho farem una vegada i si ens ho torna a demanar ja, i si no es quedarà aquí, o, escolta, és que ja estem consolidadíssims, ens venen a buscar i som els nosaltres que diem si vull o no vull, no? Però clar, llavors hi ha aquest segment del mig, no?, que suposo que toca apostar per totes, no?
Clar, clar, totalment. Primer és tenir clar què vols tu i què esperes del teu projecte i a partir d'aquí començar a fixar objectius i treballar per aconseguir.
Quins serien els següents? Gravar? Arribar a tocar en algun lloc concret?
Bueno, per ara, el meu objectiu d'aquest any era tocar el Cabo Orpí, perquè per mi això ja representa algo bastant gran del que he fet, sobretot perquè presento un nou format, o sigui, ja és... No m'ho imaginaria que aquest any el tancaria així, i després ja focalitzar-me en entrar a l'estudi i gravar el nou projecte, i llavors l'any que ve ja centrar-me en millorar aquest nou format que estic construint ara.
Això voldrà dir que t'hauràs com de retirar una temporadeta o aniràs com combinant de dir, bueno, mira, anem fent a pedaços, això?
Això és un artista molt de, que porta engirant, no? No, o sigui, jo no deixaré de fer concerts, tot i que sí que vull focalitzar les meves energies en la producció, però sí.
Em crida molt l'atenció una cosa. Aquests dos músics que portes ara per fer el trio... T'han dit alguna cosa de la primera vegada que van tenir contacte amb les teves cançons? De dir, ostres, això... En què us veu fixar? O quina cosa va ser la que veu fer?
Bueno, no, és simplement... sí que em comenten que, no sé, que la meva... Sí que transmet una energia com diferent, no? A la resta de... No sé, de música, però... Tampoc m'agrada parlar molt de mi mateixa. És loca.
A la cava hi has estat com a suposo, espectadora, no?
Sí. L'únic concert que he anat va ser el del Roger Pedrós. I va ser veure'l allà i va ser l'any passat. I vaig dir, jo vull tocar aquí. I mira, un any després estic tocant jo. Que, per cert, ell també forma part del cartell aquest any.
Epa!
Sí, o sigui...
És veritat, no? Sou la denominació d'origen, no?
Sí.
Molt
bé.
Així
que molt bé.
Què et diu el local?
Què m'inspira?
Sí.
Pues la veritat és que sí que és veritat que aquest any i a futur el meu objectiu és tocar llocs que una mica respirin aquesta calidesa, no? Aquesta proximitat cap al públic que transmet també la meva música, no? Llavors jo crec que el Caorpí és el lloc ideal perquè la gent doncs, està callat, sentat i el tens molt a prop al públic i això també... doncs ajuda a trencar com aquesta barrera, no? I potser a mostrar-se més autèntic, potser, que per mi és molt important.
Helen Haivin, moltes gràcies per venir a explicar-ho aquí al Connectats, a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies per convidar-me.
Teniu aquesta cita, 27 de setembre. Aneu a buscar entrades ràpidament perquè ja sabeu que després qui no corre vola. Trees on the sides.
Connectats amb Carme Reverte. Connecta't al patrimoni.
Pel creixement de la població de Badalona, a finals del segle XIX es va decidir crear una nova parròquia, la de Sant Josep, un temple parroquial catòlic, obra de Joan Amigó i Barriga, i protegida com a bé cultural d'interès local. Marxem fins a Badalona per parlar de la història de la parròquia amb l'historiador Joan Rosàs i el nostre company Santiago Espasa.
Hola, Joan Rosàs, historiador, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, doncs anem a parlar sobre aquesta parròquia, la de Sant Josep de Badalona. Quan i per què es va fundar?
Es va fundar l'any 1868, i el per què, doncs, és un procés llarg. Badalona, que era una població molt petita, bàsicament masies disperses i molt pocs habitants en el nucli, que era just els tres carrers de dalt la vila, mica en mica va creixent. Badalona és un lloc d'immigració des de sempre, ja al segle XVI, al segle XVII, la població es parteix d'un nucli molt petit i va creixent. I al final, al segle XIX, quan arriba la industrialització, el creixement es dispara i el bisbat, doncs, es comença a plantejar la necessitat de fer dues parròquies, perquè Santa Maria tenia tot el terme municipal, és a dir, que arribava fins a la Vallençana, fins a l'altra banda de la carena, fins a la part que mira el Vallès, diguéssim. I llavors, quan es havia d'anar a portar la comunió amb un malalt, quan es havia de fer un enterrament i traginar el mort fins al cementiri, que eren les escales de Santa Maria, i el mort pesava com un mort, tot eren distàncies llargues i molta gent, i decideixen fer dues parròquies.
Llavors, com s'emmarca, no?, dins de la història i del context històric de la ciutat de Badalona?
Llavors passa una cosa, diguem-ne, fortuïta. Fer una parròquia és fàcil, perquè l'únic que ha de fer el bisbe és fer un decret decretant que ha creat una nova parròquia i que ha fet una nova demarcació parroquial. I això el paper tot ho aguanta. El bisbe fa un decret, firma un paper i això està fet. I l'endemà nomena un rector i ja tenim una nova parròquia. Però, és clar, això... Llavors, quan ho passes sobre el terreny, té problemes, perquè aquell rector no té una església, no té una casa on viure, no té res. I els nous feligresos això no ho solen acollir amb entusiasme, perquè ells han construït l'església que ja tenien, han construït amb els seus diners la rectoria que ja tenien, on hi vivia el rector, han sufragat durant generacions totes les instal·lacions, el tresor parroquial, calces, custòdies, això és clar, ho fa tota la població, perquè tothom era cristià, estem en una altra època, una altra mentalitat, un altre funcionament, tothom era batejat, per tant, i llavors de cop i volta, a la meitat de la població els hi diuen, ara us heu quedat sense edifici, sense tresor parroquial, ara sou una nova parròquia, heu de construir una nova església, heu de una nova casa pel rector, i esclar, la gent això no és que els hi agradi especialment, I aquí es donen dues circumstàncies. Una, que en plena persecució d'ordes religiosos, no de parròquies, sinó de frares i monges, hi ha una monja entusiasta que funda un convent de clausura, que és el convent de la Providència, que és una cosa estranya, és un fenomen estrany en la situació en què es va fundar. I aquestes monges, que en principi eren pobres, recollint diners amb les ajudes dels pescadors perquè elles es comprometen a ensenyar a fer puntes i a fer labors a les seves filles que es puguin guanyar la vida quan els pescadors se'n van, perquè passen temporades llargues fora de Badalona, a pescar cap a Marsella o amb altres costes, quan aquestes monges amb grans esforços han aconseguit construir una casa i construir un convent i tal, que és d'elles, amb els seus dots, amb el que elles tenien, amb els ajuts que han aconseguit, esclata la gloriosa, la revolució de setembre del 1868. La monarquia borbònica ha de fugir a l'exili, es proclama la república, i hi ha un moment revolucionari. I, per tant, hi ha un perill, com passava cada cop que hi havia una revolució, que el convent de les monges doncs el cremin, el destrueixin, que les monges prenguin mal. I llavors el bisbat aprofita la situació, crea la parròquia de Sant Josep d'alguna manera per protegir la propietat de les monges. És a dir, si això ho convertim en parròquia, és molt més segur que no pas si és convent. Per tant, el setembre del 1868, en plena revolució, el bisbe, que era una previsió que ja feia temps que se'n parlava, fa el decret, crea la parròquia, nomena rector, arriba el rector al convent de la Providència i pren possessió de l'església de la Providència com a edifici parroquial. Els nous feligresos ja tenen església. I les monges, que eren de clausura i, per tant, no podien sortir de darrere les reixes, mirant-s'ho des de la reixa, bé, impotents de fer res davant d'aquella situació. És a dir, que va ser una creació de parròquia una mica singular.
Exacte. No, no, sí. Llavors també et volia preguntar, no, des dels seus inicis, si aquesta parròquia ha patit canvis arquitectònics, també en relació, no, amb la història de Badalona.
Sí, evidentment, és clar. La primera dificultat que es troben és que allò és una església d'un convent de clausura i ho han de convertir en una església parroquial, un lloc on les monges viuen clausurades, tancades, sense relació amb l'exterior, s'ha de convertir en un lloc de batejos, de casaments, de primeres comunions, d'ús de mig Badalona. Per tant, la sagristia, és a dir, allà on es guarden els ornaments, els vasos, on els capellans es vesteixen, tal, s'ha de dividir en dos, una part per ús de les monges, una part per ús de la parròquia, una part de les dependències del convent s'acaben destinant a despatx parroquial i a casa del capellà, és a dir, d'alguna manera la parròquia es converteix en ocupa del convent de monges i això implica unes transformacions arquitectòniques en el convent i també unes millores a l'església, perquè la parròquia llavors hi posa més altars, etc. I fan un campanar a la Providència, hi ha dos campanars, un que té campanes, que és l'espadanya, que és el campanar de les monges, i un altre que és com una torre amb uns merlets, com una torre de castell, que allò és l'antic campanar on hi havia les campanes de la parròquia. Uh-huh. És a dir, hi ha totes unes transformacions arquitectòniques, però finalment, al primer quart del segle XX, allò, aquella situació d'ocupació del convent de les monges, allò ja era un excés, i per tant el rector, la parròquia, busquen uns terrenys i construeixen un nou edifici, que és l'actual edifici de la parròquia de Sant Josep.
Estem parlant de que és una altra parròquia, creant una altra parròquia.
És un altre edifici en un altre lloc, eh? Esclar, la de la parròquia original, que és la de l'església de les monges, estava al carrer Arnús, a l'església de la Providència. I llavors, el 1920 aproximadament, fan el projecte i comencen, amb uns terrenys que donen els Ventós Mir, comencen a construir l'edifici parroquial, la rectoria, el centre parroquial de Sant Josep, totes les dependències.
És a dir, que la parròquia de Sant Josep, en un inici va ser una, i a partir d'un altre moment de la història va estar un altre lloc i va ser un altre.
Sí, Exactament. És la mateixa institució, però ha ocupat dos edificis diferents. El primer de prestat, diguéssim, provisional, que és el convent de les monges, que les monges són clarisses, per tant, no són de la parròquia, són d'un ordre religiós, i després la parròquia de Sant Josep ja es construeix un edifici propi, que és el que té ara, amb totes les seves instal·lacions, una mitja plaça, unes grans instal·lacions, que això es construeix al llarg de molts anys. Això, l'artífex principal va ser mossèn Rifé, va ser un rector molt actiu, extraordinari a nivell constructiu, no, a nivell pastoral no t'ho sabria dir, però a nivell constructiu és un geni, aquell home, i construeix un gran edifici, que és la parròquia. Li encarreguen el millor arquitecte que aquell moment, un dels millors, diem, el millor que aquell moment tenia Badalona, que és el Joan Amigó. Fan un projecte neogòtic modernista, però com que la construcció dura molts anys, perquè entremig queda aturada perquè hi ha la Guerra Civil, i llavors amb la Guerra Civil el que s'estava construint amb la Revolució, el juliol del 36, es destrueix en part, es saqueja la rectoria, etc. L'església no s'arriba a destruir perquè encara no estava construïda, diguéssim, la fan malbé, però... Per tant, és un procés constructiu molt llarg, i l'estil de l'Amigó, el projecte original, també va anar canviant, i d'alguna manera, amb la manca de recursos de després de la guerra, que el país estava a la misèria, es va intentar simplificar i abaratir el projecte original. Però, de totes maneres, déu-n'hi-do de l'edifici i les instal·lacions que es van fer.
Llavors, també, obrint una mica, no, el nostre imaginari, com és exactament, no, la parròquia de Sant Josep actualment, a la ciutat de Badalona?
Ara s'ha acabat convertint en una de les parròquies històriques tradicionals, diguéssim. No? Quan es construeix és la parròquia de baix, la parròquia nova, la parròquia dels immigrants, perquè és la zona que està en creixement. Fins i tot, d'alguna manera, està mal comunicada. S'acabava d'obrir el carrer Guifré, el carrer dels Arbres. Allò abans era la plana del Corb, eren camps. La riera, això encara ho recordo jo, la riera era una riera. La Martí Pujol era la riera de Canyet, i per allà hi havia unes passeres i baixava l'aigua quan plovia, i tota la part que quedava més enllà de Martí Pujol ja d'alguna manera era cap a fora de Badalona. En canvi, esclar, tot això, l'urbanisme ha anat evolucionant molt, i ara la parròquia de Sant Josep és una parròquia tradicional de Badalona i en ple centre de la ciutat. Tot el que tenim ara és tot una altra visió de lo que va ser en origen.
Abans d'acabar, volia preguntar si podem trobar, doncs, dins d'aquesta parròquia, elements històrics o artístics destacats que siguin únics o de gran valor històric dins de la història i dins de la ciutat de Badalona.
Veiem, no és com Santa Maria, que és clar, Santa Maria pràcticament és una comunitat del primer moment de la cristianització del país, És una comunitat emblemàtica dintre del cristianisme català, diguéssim, està als orígens del cristianisme a Catalunya. Sant Josep no, és una parròquia de finals de segle XIX, com n'hi ha moltíssimes. L'edifici ja és del segle XX, per tant, els valors artístics històrics que té no ens remeten a una època molt antiga, però és clar, es comença amb un estil neogòtic molt marcat pel modernisme, i això encara es veu molt en el baptisteri, i que està entrant a l'església a mà esquerra, que és molt bonic, i a la capella del Santíssim, que fa un cor, una tribuna, amb tots uns àngels, unes decoracions, és una cosa típicament modernista. L'Amigó és un bon arquitecte del modernisme. I després, això és clar, com que la construcció es va fent com es pot, prolongant-se en el temps, durant els anys 40, pràcticament fins als anys 50, 50, doncs tota aquesta part és monumental, però té menys interès. Intenten seguir, perquè és la moda d'aquells moments, es considera que és l'estil religiós per excel·lència, intenten fer com un neogòtic, de fet, entres a l'església i la impressió que et dona és com una petita Santa Maria del Mar, diguéssim, amb tot un simbolisme. Si a l'altar hi ha 12 columnes que aguanten les voltes, doncs representen els 12 apòstols, etc. Una mica un llenguatge simbòlic, salvant les immenses diferències, però com és el de la Sagrada Família, que es construeix aproximadament en aquesta mateixa època. És dintre del patrimoni badaloní, doncs, és un edifici que té el seu interès i que ha conservat, a la més, per exemple, conserva que s'han destruït a tot arreu, conserva dues magnífiques trones a banda i banda de l'altar, aquelles plataformes elevades des d'on es predica, les trones, ara no es fa servir, però bé, es conserven encara amb tota la decoració, molts elements interessants. Sí.
Doncs, Joan, pel que ens has fet entendre, també estem parlant d'una parròquia bastant nova, que jo crec també que podria ser, i es considera patrimoni de Badalona, no tant, a lo millor, pel que trobem al seu interior, sinó per la llarga, no?, i gran història que ens acabes d'explicar.
Sí, exactament. Dintre de Badalona, esclar, és un edifici que marca tot una època d'industrialització, de creixement de la ciutat, i que és un element que ens remet en aquesta situació històrica del moment que va ser construït.
Doncs, Joan Rosàs, historiador, moltes gràcies per fer-nos un recorregut per la història de la parròquia de Sant Josep de Badalona.
Gràcies a vosaltres.
Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona. De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Molt bona tarda, sóc el Nacho i m'agradaria escoltar la Marina Estamorena de Figaflowers perquè em recorda moltíssim, moltíssim aquest estiu, que ha sigut increïble. És una cançó que fa pujar el volum a qualsevol i gaudir d'una bona festa, d'una bona trobada amb amics i el que sigui. Abanico, para mi papa, la Marina está morena, alfantina está una trena, lo rompe un trenca, lo rompe un trenca, ya está morena, sembla la agua una sirena.
L'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli. A part si ensuau la crema, el cos demana fricció, cultroletes i la crema, sortim al balcó, m'estic enamorant, i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, Fantina fa una trena, lo rompe, ho trenca, lo rompe, ho trenca, ja està malena,
a pantina fa una pena. Lo rompe, lo rompe, lo trenca. Lo rompe, lo rompe, lo trenca.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
A Sabadell hi ha una vintena de grafitis del Guillem Vives, conegut com a 13. L'artista va morir el 2018, però el seu llegat és a les parets de la ciutat. I és en aquests carrers on el Pau Duran ha anat a buscar qui ens pugui fer 5 cèntims.
La Carol és una persona que el coneixia molt bé. Gràcies per atendre'ns, Carol.
Vale, merci a tu.
Et dic Carol, però tu en realitat ets la Zurich, també.
Sí, 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 és mi pseudónimo.
Tu ets grafitera que signes com a tal, eh?
Sí, hace ya 14 años, más o menos.
Escolta, explica'ns qui era el 13.
El 13 era un grafitero que había nacido aquí en Sabadell. Había sido como muy conocido por sus murales. Primero se hizo como muy conocido dentro de su ciudad, luego más a nivel de España y luego a nivel mundial, ¿no? Viajó mucho, hizo un montón de obras por un montón de países, obras que en algunos países todavía se conservan, grandes murales. Y él basó toda su carrera en pintar. Era diseñador gráfico, estudió en la BAU de Barcelona y nada, tuvo una carrera bastante prolífica. Lamentablemente, tú sufres una enfermedad cuando aún era muy joven y pues por ello ya no está con nosotros.
¿Vosaltres cómo os vau conèixer?
Nos conocimos en un evento de graffiti en Colombia, en Bogotá, en el año 2014. Él era invitado internacional, en esa época fue con otro compañero de Madrid y luego él hizo un festival de graffiti aquí en Sabadell que se llamaba Wallstalk, era la séptima edición en 2015. Yo venía a Europa para otros festivales y coincidió en que me pudo invitar a su festival también. Y bueno, de ahí empezamos una relación, nos volvimos pareja, yo me mudé aquí a Sabadell y el resto es historia.
¿Com es combina la relació personal i la relació artística?
Nos llevamos muy bien en ese sentido porque los dos manteníamos vidas laborales muy independientes. Entonces compartíamos mucho, obviamente, la parte personal, los amigos. Teníamos el mismo círculo de amigos, pero conocidos de diferente manera. Ya los conocíamos por otro lado y resultó que era el mismo círculo. El ambiente del graffiti tiene un círculo bastante particular y bastante pequeño en comparación a otros círculos, por lo cual casi todos nos conocemos entre todos. Y en cuanto a lo laboral, él viajaba solo, hacía sus murales solos y yo hacía exactamente lo mismo. Él tenía su estilo, sus contactos y sus trabajos y yo también tenía mis contactos, mis trabajos y también mi propio estilo.
Ara estem a la plaça de Lluís Casasses i aquí hi ha un grafit del 13. A veure si ens el pots explicar una mica.
Bueno, creo que esto fue un proyecto que fue para el Struc, donde pintaron varios grafiteros, todo con la temática del circo. El 13 solía hacer mucho estos personajes, más que nada los rostros, y combinarlo mucho con sus letras, ¿no? Es curioso porque en esta oportunidad él no firmó el trabajo, me lo hizo como una dedicatoria y todas las personas piensan que es mío el graffiti.
Claro, porque equipo es de Zurich.
Claro, claro, claro. Y las personas cuando toman foto y etiquetan en Instagram o me escriben, me dicen, este graffiti es tuyo. Y digo, no, este graffiti es del 13, lo que pasa es que me lo ha dedicado. Que es una cosa que no solamente suele hacer conmigo, sino también con varios amigos. Entonces, en algunos de sus graffitis podrás encontrar nombres de otras personas, pero es muy particular el estilo que él maneja, porque la línea, si la ves, es una línea que es como a puntos, ¿sabes? Una línea un poco sucia, no es completamente, no marca completamente todo el contorno de la figura, los colores también son muy difuminados, tenía un estilo de pintar que iba mucho entre la ilustración y el realismo, y también la manera en cómo dibujaba era haciendo transparencias con el spray, como en plan acuarelas. Y era un estilo bastante característico de él, también por eso cuando... cuando se hizo conocido también como por este tipo de estilo, ¿no? Por sus personajes y por la manera en cómo los hacía.
Per tant, encara que aquí hi hagi la teva signatura, ¿tu creus que no seria confusible amb el teu estil?
No, para nada, para nada. Yo no pinto tanto con transparencias, yo hago formas mucho más sólidas y la línea también que uso es mucho más sólida. Se reconoce bastante la diferencia de estilo entre él y yo, a pesar de que yo también hago rostros, hago muchos personajes y hago letras, pero es un estilo totalmente diferente.
¿Quants murals deuen quedar grafits en parets de la ciutat de Sabadell, de moment et demano només de Sabadell, del 13?
Probablemente unos 12 o 13. Entre privados i municipals.
I com de conservats, com d'empeu els tenim?
Piensa que l'últim graffiti que hizo lo hizo en 2017 en La Obrera. Recientemente La Obrera ha sido demolida. Él hizo dos graffitis ahí dentro, queda uno en pie. Claro, el estado de conservación es el que los murales están cayendo. Ya han pasado unos 7, 8 años ya. Y claro, la humedad, el sol, los murales van perdiendo color, las paredes tampoco era que estuvieran especialmente preparadas para sostener estas obras en el tiempo. Y bueno, la mayoría de murales están cayéndose.
¿Qué crees que s'hauria de fer?
Se deberían de conservar. El ayuntamiento en 2021 aprobó que fueran parte del patrimonio de la ciudad, que se encargarían de conservarlos. Y todavía estamos esperando a ver cómo es que se piensa hacer esa conservación, ¿no? Porque de nada vale que cuando ya los murales no estén o les pase algo, también piensa que hay nuevas generaciones de grafiteros que desconocen también un poco la historia, ¿no? Las personas que lo sabemos y que lo conocemos, respetamos sus murales. Pero el día de mañana puede venir alguien que no lo sepa y simplemente coger, taparlo sin ningún tipo de malicia. Por eso la idea era, como se ha hecho en otros murales, por ejemplo en Milán, se le ha puesto una placa y se sabe que ese mural es conservado y por qué es conservado, ¿no? ¿Cuál es la importancia para la ciudad? Y molaría que algo de eso se pudiese hacer aquí, ¿no? Es algo, a la final, que es muy sencillo.
Quan dius conservar, què ens hem d'imaginar? Repintar, afegir, no sé, plàstics, metacrilats, què és el que es pot fer? O si hi ha diferents graus de protecció?
Yo creo que para los murales más grandes, algunas partes están con firmas de otras personas. Se podría repintar perfectamente porque son trozos bastante pequeños y en los murales más pequeños, digamos, se podría poner placas de metacrilato. Yo ya lo he estado viendo con los años y la verdad es que es bastante factible ponerlo, más que nada para protegerlos de agentes externos.
De tots els murals que tenim a la ciutat, tu quins destacaries? Encara que sigui per gust personal o perquè creus que són els que més pesen en definir la seva obra?
Uf, qué difícil. Para mí los dos mejores eran los de La Obrera, porque reflejaban muy bien el estilo que estaba tomando durante el último periodo de su vida. La técnica ya la tenía bastante por mano, digámoslo así, y creo que estaban bastante bien hechos. Es una lástima que uno se haya ido y bueno, ahí sigue el otro, pero no sabemos qué es lo que va a pasar con eso al final. Es un espacio privado, o sea, hay poco que se pueda hacer respecto a eso.
Més enllà de Sabadell, per quants llocs més deu haver-hi grafits del 13?
Hi en Abu Dhabi, hi en Milán, hi en Amsterdam, també hi ha varios. ¿Dónde más? En Estambul hay otro, queda el de Colombia. Tiene todavía uno que se conserva en México, en Ciudad de México, bastante grande. Y así los más grandes que recuerdo son esos. Tiene uno en Lisboa también, que también se hizo el acuerdo de que se conservara. Entonces hay como varios lugares y digamos de un trabajo bastante grande y bastante bien conservado. Tiene una obra en el primer museo de street art del mundo que está en Ámsterdam. Es una obra de 10 metros por 5 metros de alto, parece un mural. Y está bastante bien cuidada porque el museo está bastante bien protegido. Hay un acuerdo con ellos de que incluso cuando la obra no se exponga, que es una colección permanente, ellos se encargarán de resguardarla.
No sé si a tot arreu, però entenc que en alguns d'aquests llocs que ens estàs citant sí que hi ha un esforç de preservació d'aquestes obres.
Sé que en Milán se le colocó una placa. Está prohibido pintar encima de eso. Sé que en Lisboa también se ha hecho el pacto de si se vuelve a realizar el festival, porque es una fachada, si se vuelve a realizar el festival o cualquier cosa, la fachada de él será la que se conserve. Claro, el de Ámsterdam obviamente es colección permanente, que estamos viendo a ver si se podrían hacer incluso más cosas para mantener un poco su memoria viva. Y el de Estambul está bastante maltrecho, pero también es una fachada de un edificio que el edificio ya de por sí también está bastante desgastado. Entonces, el tiempo dirá. Pero en general, ninguno de los murales que él hizo han sido borrados.
Parlaves d'això que fa la gent a vegades, no? Que fan la foto doncs, en una xarxa social i llavors t'etiqueten. Si haguéssim d'agafar una foto d'un dels grafits del 13, de dir, definir el 13 amb un grafit de tots els que té pel món, quin creus que seria el més il·lustratiu d'ell?
Probablement el que tenen en el Museu d'Amsterdam. La verdad es que está muy bien hecho. Tiene la cara de una chica, tiene letras, tiene animales, que también era un tema que solía usar bastante dentro de sus composiciones. Y en general la gama de colores, bastantes ocres, bastantes tonos así marrones, tierra, mezclado con un poco de púrpura. Ese sería como el más representativo.
¿Ell com treballava? Quan veia una paret deia... Aquí voldré fer això, o tenia una idea ja que l'estava barrinant i anava pensant on fer-la? De quina manera situava els grafits a les parets?
Es difícil saberlo porque era una persona que dibujaba todo el tiempo. Y era increíble porque dibujaba muy rápido, también pintaba muy rápido, pero sobre todo dibujaba mucho. Y entonces muchas de sus ideas eran como, como mezclas de varios dibujos que había hecho en diferentes momentos, los ponía todos juntos y rehacía un dibujo en base a todos esos conceptos. Creo que no pensaba en un concepto nuevo dependiendo del tipo de pared, sino que cogía un poco de lo que él estaba trabajando en ese momento, ¿no? Tuvo su época galgos, por ejemplo, tuvo su época chicas, tuvo su época manzanas, tuvo su época serpientes, era como que iba un poco por fases. Luego tuvo su época elefantes también hace muchísimos años y creo que iba un poco más como por sus intereses personales, más que un concepto en sí o que se le guiara de alguna manera en los proyectos. Él era bastante libre en poder hacer lo que quisiera. I així era com treballava.
Quin creus que és el concepte que Sabadell no pot deixar perdre de tot aquest llegat del 13?
Es increíble que por muchos años Sabadell era considerada una cuna de grandes artistas de mural, ¿no? Y casi todos los que pusieron esta tradición se han ido de Sabadell. Y se han ido de Sabadell porque no hay oportunidades para seguir creciendo también. Es una pena... Pero bueno, me gustaría que se apoyara un poco más el arte urbano, al menos en lo que se refiere al proyecto Muros Libres, ¿no? Unos muros donde las personas con más experiencia o que sin experiencia puedan ir a practicar libremente, sin ningún problema, tal cual como está el proyecto de Muros Libres en Barcelona. Es una cosa muy sencilla porque no hace falta ningún tipo de gestión. Son unos muros que pone el ayuntamiento, les han puesto una placa. Tú puedes consultar las direcciones de los muros en la web del Ayuntamiento de Barcelona y tú vas y pintas. El único compromiso que hay, que es un compromiso que ya lo sabes de respeto, es nada de amenazas políticas, ni de cosas religiosas, ni nada que pueda ofender a otro tipo de personas, de culturas. Vamos, lo básico del civismo, ¿no? Y de esa manera también contribuir a que más personas conozcan la disciplina, que puedan practicar, porque al final... Pintar graffiti se trata de practicar el spray, no es fácil de llegar a manejar, se necesitan años para poder dominarlo y se necesitan espacios para eso, no es una actividad que puedas hacer solo en tu casa.
M'has dit que han marxat noms importants de Sabadell, ¿me'ls podries dir?
Enric Sant es uno de ellos, Harry Bones es otro de ellos y bueno, del 13, que siempre le gustó mucho estar en Sabadell. Él siempre consideraba que Sabadell era una ciudad muy tranquila para vivir y que si querías ya un poco de más de marcha y de cosas, Barcelona estaba, vamos, a 15 minutos. Pero él nunca consideró en mudarse a Barcelona o a cualquier otra ciudad. A él le gustaba Sabadell. Y también por eso a mí me pesa un poco que la ciudad no haga por conservar los murales.
Carol, moltíssimes gràcies per dedicar-nos al teu temps i oferir-nos els teus coneixements del 13.
Vale, moltíssimes gràcies. They say music can alter moves and talk to you. Can it load a gun up for you and cock it too? Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us toting pistols, and they wanna get one cause they think this shit's cool, not knowing we really just protecting ourselves. We entertainers, of course this shit's affecting ourselves. You ignoramus, but music is reflection of self. We just explain it, and then we get our checks in the mail. It's fucked to paint it, how we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing except for a dream and a fucking rat magazine, who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's never been through shit in their lives, till they sit and they cry at night wishing they died, till they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you but with the fucking shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can
amb tota la potència de la música d'Eminem, acabem aquest Connectats de dijous. Demà, última cita de la setmana, a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, gaudiu de la ràdio i acabeu de passar una molt bona tarda.
Famílies, Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
A
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat,